El passat mes de maig, una sobtada mortalitat d'aus aquàtiques va afectar l'Estany Pudent, en ple Parc Natural de Sesilles, de Sesalines. El brot de mortalitat s'ha acabat amb 73 individus afectats, entre morts i vius, tot i que la majoria han perdut la vida. Volem saber quines són les espècies més afectades i conèixer les analítiques que han permès confirmar el botulisme com a causa d'aquest brot i, el més important, què es pot fer perquè no es repeteixi un episodi com aquest. D'aquest tema volem parlar amb Lluís Parpal, gerent del Consorci de Recuperació de la Fauna de les Illes Balears. Bon dia, Lluís.
Hola, bon dia, com estem?
S'ha confirmat definitivament que les analítiques són per botulisme?
Bé, no s'ha pogut confirmar amb el laboratori, amb les analítiques, perquè el botulisme és una malaltia que una vegada els animals estan afectats, moltes vegades la toxina que els està afectant queda acantonada a un lloc de les neurones i llavors no és detectable des del laboratori. Però tota la simptomatologia que se va veure en els animals, l'evolució del brot, els tipus d'espècies afectades i així com va anar aquest episodi, ens indiquen, malament no haguem pogut demostrar amb el laboratori que la toxina botulínica, que el més probable segueix sent que sí, hagi estat degut a un brot de botulisme.
I per què es pot haver produït aquest brot?
Bé, el botulisme es produeix per una sèrie de conjuncions ambientals que podríem dir, entre elles està la temperatura, entre altres la disponibilitat o no d'aigua. Quan baixen molts nivells d'aigua, han tingut una primavera molt seca aquest any a Balears. Per altra banda, han pujat els nivells de matèria orgànica en el llit de l'aigua, com se va poder demostrar les analítiques d'aigua que va fer el Parc Natural amb l'oficina del Laboratori d'Aigües de les Illes Balears, i se va detectar que hi havia un nivell més alt de nitrogen de normal, i això el que comporta és que produeix un creixement de les bactèries, d'aquestes bactèries que produeixen la toxina botulínica, se va consumint l'aigua i cada vegada queda, l'oxigen, i cada vegada queda menys oxigen a l'aigua. Això afavoreix el creixement d'aquesta toxina i, per conseqüència, s'intoxicació de les aus que puguin haver consumit.
O sigui, l'estancament de les aigües i la falta de renovació és possible que sigui el motiu?
Sí, però això, el botulisme no és una cosa estranya ni una cosa puntual, sinó que es produeix a totes les àrees litorals i són assumides d'Espanya i de la majoria d'ambients aquàtics humits. Ja dic, és una conjunció de factors, es produeix a molt de puestos amb característiques similars a el que pot ser l'Estany Pudent. L'Estany Pudent presenta unes característiques, com sabeu, que té, que només té un canal d'entrada i sortida d'aigua, té un nivell d'aigua a determinades zones que són bastant baixos, té matèria orgànica perquè està dins un parc natural i s'acumula pues de vegades simple nitrogen que es va fent de la putrefacció de les plantes que hi ha a les voreres de l'estany, i en tot això pues se va produint unes condicions que a determinades èpoques de l'any, que sol coincidir a principis d'estiu i a la tardor, a finals d'estiu, quan queda menys aigua i ha pujat la temperatura, es produeixen aquests casos, però sí, normalment va associat a un estancament d'aigües.
I seria convenient, en aquest cas, bombejar aigua per facilitar la renovació de l'aigua?
Bueno, i evitar-ho? Seria una de les solucions, el que passa que, clar, estem parlant d'un hàbitat natural amb unes característiques molt peculiars. De fet, s'està impudent aquest nom per alguna cosa. Vull dir, no li hem posat ara. És un estany que segurament acumula matèria orgànica i produeix aquests brots, aquestes baixades d'oxigen que poden afavorir aquestes coses. No s'està impudent, ja dic, la majoria de zones humides, mos passa a l'Albufera de Mallorca, mos passen a Xalobra de Campos, i està passant en el Delta de l'Ebre, i està passant a les marismes de Doñana, i a totes les zones humides que hi ha a Espanya també, no? Llavors, sí, la renovació de l'aigua, intentar que hi hagi la mínima matèria orgànica possible dins aigua, tot això són condicions que afavoreixen que no es produeixin aquest tipus de brots.
I d'entre aquestes 73 aus afectades, quines són les espècies que més han patit aquest brot?
Sí, les espècies que més han patit, sobretot ha estat la nera blanca, que és, està adornat a adorna, que és una nera bastant característica d'aquests hàbitats que tenen una, que són salobres, com si diguéssim. Crec que, ara no tinc els nombres davant, però crec que està adorna representaven quasi 46 o 47 exemplars dels totals, és a dir, bastant més de la meitat. Després també hi havia avicedors o xerraires, que és una espècie de limícola molt abundant en aquestes zones aquàtiques. Ha hagut també altres tipus de limícoles, com els tirotil·los, el bec de lena. Bàsicament aquestes estan les espècies més afectades. També ha aparegut alguna gavina, puntualment, però les espècies més afectades que hem vist durant aquest brot han estat la nera blanca, el xerraire, alguns tirotil·los i el bec de lena.
Sembla ser que la més afectada ha estat precisament l'ànera. Hi ha alguna explicació per explicar aquest fet?
Bé, els llibres i els manuals descriuen tota una sèrie de susceptibilitat per part de diferents aus. I sí que està descrit que hi ha unes aus que són molt més susceptibles a la toxina botulínica que d'altres, i moltes vegades això es veu en els brots, i és una altra cosa que ens dona pista de que pot ser un brot botulínic, perquè altres malalties víriques o altres malalties que podien haver afectat haurien afectat un grup d'aus molt més gran. Uh-huh. En canvi, hem vist clarament que hi ha aus molt més afectades i altres molt manco afectades. Això és típic també dels brots de botulisme. I sí que descriuen que hi ha algunes espècies molt més susceptibles que d'altres.
I des que ha començat aquest any només ha plogut uns 80 litres per metre quadrat a Formentera. Creus que això afecta als ocells i de quina manera al Parc Natural de Ses Salines, aquesta falta d'aigua?
Sí, evidentment, no sé científicament de quina manera està afectant, però que segur que està afectant, seguríssim. Això, que hagi plogut poc, no ha estat només a l'estat impudent de Formentera, ha plogut molt poc a tots els Balears, i suposo que a part d'Espanya, però a Balears especialment ha estat una primavera molt seca. És evident que hi ha moltes espècies que depenen dels nivells d'aigua, que depenen dels nivells, el que dèiem ara, dels nivells químics de l'aigua. Si baixa i se concentra l'aigua, varia la composició química de l'aigua també. Per tant, està afectant tant espècies vegetals com pot afectar espècies animals. Si hi ha determinats nivells d'aigua, hi ha potser limícoles o determinades aus que no poden aprofitar altres recursos, i això també pot afectar. I coses com aquesta, que és la renovació de l'aigua, que és bastant important, pues, si no es va produint una renovació d'aigua durant l'any, afavoreix que es produeixin brots com aquest que hem vist.
Uh-huh. Lluís, algun fet a destacar sobre la fauna o flora del parc en aquest principi d'estiu 2019?
No sé, no vos podria dir. Jo tinc més coneixement, això el podríeu demanar als tècnics del parc i als agents de medi ambient, que són els que han fet el seguiment de fauna i fan durant tot l'any el seguiment anual de les espècies del parc. Jo, la veritat és que no us podria dir ara mateix com està la situació.
Molt bé. Lluís Parpal, gràcies per aquesta informació, gerent del Consorci de Recuperació de la Fauna i les Illes Balears. Gràcies per la teva participació i informació a Ràdio Illa Farafar.
Gràcies a vosaltres.